dels espais, diguem-ne, de les franges de seguretat, discutint si aquest incendi les havia saltat, si eren massa grans, si eren massa petites. Vostè entén que hi hagi urbanitzacions encara a Catalunya i que n'hi hagi tantes en espais directament dins de masses forestals com les que hi ha a Catalunya?
Bueno, clar, això en el seu moment va ser un fallo enorme, deixar fer aquestes urbanitzacions. I, bueno, ara, de fet, ja hi són. O sigui que pensar que les podem fer desaparèixer, no ho farem. Allà hi viu gent amb, que fa molt de temps que hi viu, amb uns certs drets i uns certs deures, i llavors, doncs, això no desapareixerà. Ja que ho tens, ho has de fer-ho bé.
El tema... Clar, però que hi hagi una urbanització i que hi hagi arbres a tocar, té sentit? És a dir, potser hem de començar a fer un plantejament de dir, doncs mira, escolta'm, si aquí hi ha una urbanització, ja la tenim, potser el bosc ha de retrocedir un espai que va més enllà d'una franja estreta de seguretat, no?
Aquest tema de les franges també és una cosa que ja se sap, i fins i tot hi ha un manual de la Diputació que diu com s'han de fer les franges. O sigui que no és un tema d'ignorància, és un tema de portar-ho a terme, no? I el portar-ho a terme jo crec que té un problema, i és que tothom diu, Ajuntament, has de fer això de les franges. I l'Ajuntament diu, hosti, això val moltes peles, i com ho faig jo això? Ajudes mínimes. La Diputació em sembla que dona alguna cosa, però vaja, és més un problema de governança i d'organització que no pas de falta de solucions, eh? I això... jo crec que es deu a que no hem fet amb la gent aquestes urbanitzacions el que s'ha fet amb el tema de l'aigua, que és conscienciar. És a dir, molta gent no està conscienciada, i després molta gent que està conscienciada fins i tot en aquestes urbanitzacions no sap com actuar. I en lloc d'afavorir la seva actuació i fer que la gent tingui sensibilitat d'això, que es posin d'acord a les urbanitzacions i que llavors, doncs, amb les ADFs, amb sistemes de voluntaris, doncs, aquesta gent de les urbanitzacions, ells mateixos ajudin a fer això, no? I per tant, doncs, que hi hagi, o sigui, que siguin els de l'urbanització que es cuidin una mica ells de l'urbanització, que siguin conscients de tot això, les ajudes que siguin, però bueno, el problema aquí sempre és que la mà d'obra és molt cara. Sí. Llavors, com que s'han de tallar la mà mica en mica, com que és molt cara, hòstia, no es pot fer res. Bueno, doncs, si la gent de les urbanitzacions pot ajudar, organitzant-los en forma de voluntaris, i d'alguna manera aquesta gent pot ajudar, i fins i tot pot cuidar les seves cases i veure els arbres que tenen, com els han de cuidar, com els han de cuidar, i moltes coses petites es poden fer, no? El problema essencial és que tenim massa biomassa. És a dir, no és que tinguem masses arbres, no, tenim massa biomassa en el bosc. I llavors hem de tallar, perquè això pensi que està relacionat amb l'aigua i el foc. És a dir, per què hi ha foc? Perquè no hi ha aigua. Perquè hi ha sequera. El foc és un tema que ve perquè els arbres estan molt secs, i a més ara estan tan secs que en lloc de cremar-se exploten. Però això, els bombers són tan prudents.
De fet, estàvem parlant, no?, en aquest mateix incendi, per exemple, al Bages, explicaven als bombers ahir que hi havia algun moment en què el foc havia arribat a avançar una velocitat de 3 quilòmetres i mig cada hora. És a dir, era una voracitat i unes flames de més de 30 metres d'altura absolutament alimentades de manera brutal per aquest sotabosc, no?
Bueno, llavors aquest sotabosc el que s'ha de fer és gestionar, no netejar, gestionar. Es tracta de reduir el número de peus per hectàrea, anar traient els arbres petits, que es queden petits i escanyolits i que ells mateixos pateixen per culpa de la sequera, doncs anar traient tot això i fer un... I la solució és el mosaic agroforestal, de tenir camps, de tenir boscos ben macos, boscos madurs, boscos més joves, matolls, pastures... Tot això és la solució, i aquesta solució val diners. Els pagesos no tenen diners, els boscos són de propietaris, els propietaris no tenen diners. Bueno, doncs organitzeu d'alguna manera, si us poseu tots d'acord. El que passa és que, esclar, tothom té 4 anys, no? Aquí 4 anys ja no hi seré, doncs, escolta'm, si faig l'alcalde durant 4 anys i tinc la sort que no es crema el bosc, ja, el que vingui darrere ja ho farà. I aquest és el problema, perquè és clar, si tu poses una urbanització d'aquesta a intentar organitzar això, i és un guirigall, perquè cada un és com és, i la primera reunió segurament hi haurà, bueno, hi haurà de tot, però has de fer-ho, i això se sap fer en temes ambientals. És clau la participació. Si no fas participació en temes ambientals, és un fracàs, estàs abocat al fracàs. I per tant, doncs, has de buscar la manera de fer-ho, i segurament podríem buscar algun exemple d'alguna urbanització a la província de Barcelona que ho ha fet bé.
Existeix algun model a seguir?
Sí, jo això no ho conec. La gent que fa que ha fet això molt crear aquest de la Diputació, sí, segurament us podria donar algun exemple a la Diputació, que són els que posen diners per això. Altres vegades segurament us podrien donar algun exemple. Jo, bueno, això... I a més i de menys ho conec el tema en detall.
No, doncs buscarem, evidentment, sabent que hi ha aquest camí, el resseguirem per...
Sí, la gent del CREAP, el doctor Josep Maria Espelta ha fet coses sobre això.
En Narcís Prat és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i avui ens acompanya per parlar d'aquestes qüestions aquí al matí a Ràdio Estel. Professor, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
Bon dia, tinguem.
Molt bon dia, gràcies per haver-nos acompanyat. Passen 6 minuts del punt de les 9. Farem una pausa per la publicitat i en tornar... Anem una altra vegada en directe a Sant Vicenç de Castellet, aquest centre de comandament d'aquest incendi del Bages. Els bombers n'han fet balanç. Han aconseguit donar aquest foc per controlat. Ho sabrem després de la publicitat.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que estem en temps de tertúlia ja aquí al matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts, que és 19 de juliol. Ivan Guerra, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ben tornada. Dani Guillem, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia.
Va, que ja ho tenim tot a punt. D'aquí uns instants, quan puguem, la Sílvia que entri... Ja la tenim a punt? Mira que bé que és eficaç la Sílvia. A veure, va, doncs anem d'entrada cap a Sant Vicenç de Castellet. Sílvia, els bombers crec que us han fet ja un balanç de quina feina han pogut fer aquesta nit i de quina és la previsió pel dia d'avui. Què us han explicat?
Bon dia, Pol. Els bombers miraran de tenir controlat avui mateix l'incendi de pont de Vilomara, que ara mateix recordem que està estabilitzat. Ens han explicat que la nit ha anat bé, amb poc moviment i amb algunes fumaroles, però el perímetre de treball no ha pujat. Recordem també que és de 1.700 hectàrees. A hores d'ara hi ha una trentena de dotacions treballant sobre el terreny, però en Jordi Vila, cap d'intervenció d'aquest incendi, ha manifestat que si la situació avui ho permet, aniran reduint aquests efectius per destinar-los a Àrger.
No és que es desescali ràpidament. El tema és que, clar, estem encara en un nivell molt alt de risc a nivell de territori, de tot el territori de Catalunya, i no podem tenir aquí tampoc molts mitjans per poder donar resposta a qualsevol altre tema que pugui sortir. I aquesta és la important, també, que puguem donar resposta a un altre lloc. I aquí, havent passat tot ahir amb aquest sense augmentar perímetre, que sembla que està bastant bé, la progressió és bastant bona...
La part més propera al parc de Sant Llorenç de Munilobà, que és la part que més preocupa, i és on hi han destinat més bombers i més dotacions a hores d'ara.
Moltes gràcies, Sílvia. Per tant, aquesta és la situació. S'hi ha treballat tota la nit, no es pot donar encara per controlat, s'hi seguirà treballant, però la realitat és la que és. S'ha declarat, de fet, durant la nit hi ha hagut un altre incendi petit a Manresa, molt a prop d'on estaven treballant, i han hagut de desviar-hi 11 dotacions, però és que des d'ahir al vespre s'està enviant també efectius cap a aquest incendi que us expliquem a Àger, que s'ha produït en una zona de molt difícil accés. De fet, directament és una paret d'escalada i, per tant, s'hi està treballant com es pot, no perquè l'incendi d'Àger estigui amenaçant cap nucli habitat per ara, però sí perquè són conscients que, en funció de com evolucionés aquest foc, el potencial que es convertís en un grandíssim incendi forestal sí que hi és, i, per tant, els bombers que han de coordinar els esforços i centrar-se en aquests dos grans focs. A veure, va, primer comentari de la situació, després entrem al detall de tot el que està passant, de la gestió forestal, de la gestió de les urbanitzacions, de les franges de seguretat i de tot el que calgui. Però vinga, va, a veure, Dani, Iva, Joan, primer comentari sobre la situació.
Bueno, la situació, jo crec que no és només la situació, vull dir, crec que és el primer estiu que ens estem començant a plantejar, i ens hauríem de si fem el plantejament, hauríem de fer bastant, bastant ràpid, que tot això està canviant a una velocitat molt, molt ràpida, i que hauran de canviar moltes més coses, no?, a nivell de model de moltes coses. Ens estem trobant amb onades de calor que són molt més llargues en el temps que ho eren els anteriors anys. Això està dificultant molt la feina dels bombers. Jo avui repassava les xifres de l'any passat amb una notícia precisament del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que l'any passat ja deia que era el pitjor estiu dels últims 20 anys, i aquest any torna a dir el mateix, no? Jo crec que serà un missatge recurrent que l'anirem sentint a partir d'ara tots els anys, no? Segurament haurà de canviar el model de protecció civil, de moltes coses en aquest sentit, en el sentit de que jo recordava llegir un article de la consellera Tura fa unes setmanes, on ella recordava el que ella sempre deia, no? Que no podem tenir un bomber a cada cantonada, perquè és un sistema que no podem sostenir des d'un punt de vista econòmic, des de l'administració pública, etc, etc. Pues igual no un cada cantonada, però sí que un cada dues, no? Perquè el que ens trobàvem abans, que és que quan els bombers es dedicaven a un incendi, si tenien un altre front a l'altra punta de Catalunya, ja la cosa es complicava molt. Ara estem veient una successió d'incendis, un darrere l'altre, que gestionar-los i que apagar-los és molt més complicat per les condicions climatològiques, no? Per això dic que s'haurà de fer un plantejament global, no només de la lluita contra els incendis, sinó també de la gestió i conservació dels boscos, de molts elements que són col·laterals, que fa molts anys que en parlem, però que mai hem fet els deures. Mai
ara,
hem fet
ara
els deures.
Ara hi entrem en algun d'aquests elements, sí. Perquè jo crec que aquest incendi del Bages, jo crec que posa també el focus en aquestes urbanitzacions. No? Vull dir, perquè havíem parlat molt dels incendis forestals, havíem parlat molt de sequera, del sotabosc, dels boscos, de si són privats... Ara estem parlant directament d'una urbanització on vivien 1.000 veïns. És a dir, és un lloc on hi ha molta gent, i per tant, després cadascú és el seu món i la seva parcel·la, i si una parcel·la és privada o pública de l'Ajuntament, però la realitat, diguem-ne, és que estàvem parlant d'un espai on es vivia i on tothom podia ser conscient o no dels boscos que tenien al voltant. Sí. Iva.
Abundant una mica amb el que deia el Dani. a començaments d'aquest segle, que no fa tant, fa 20 anys, els primers informes que alertaven molt seriosament del canvi climàtic parlaven d'onades de calor de 40 graus a Gran Bretanya el 2050. Estem al 2022 i els 40 graus han arribat a Gran Bretanya. Això va molt més ràpid del que tots ens temíem. Probablement perquè, efectivament, no m'he fet els deures ni en gestió forestal ni en pràcticament cap dels fronts en els quals hauríem d'haver fet els deures. I com que això va molt més ràpid del que ens pensàvem i ens agafa molt malament preparats, efectivament, haurem d'apretar a córrer. És la primera vegada que o ara comencem a veure la incidència dels incendis en zones no urbanes, però sí urbanitzades. I això ens posa davant del mirall de coses que hem vist, per exemple, en altres continents, que ha estat desgraciadament habitual, per exemple, als Estats Units, on la gestió dels incendis és absolutament diferent. Allà deixen cremar fins que no hi ha vides en risc. Aquí, afortunadament, tenim una gestió més proactiva a l'hora de frenar els incendis. Però efectivament, s'hauran de redimensionar els efectius i s'haurà de revisar les polítiques de prevenció perquè hi ha molt bosc, hi ha moltes urbanitzacions i no hi ha tants dispositius.
Joan.
Sí, intento no ser molt redundant, però no, només un comentari previ. La idea aquesta d'una realitat que ja no és una excepció, que són les onades de calor de 40 graus. Això ja no és una excepció. I per tant, això ens condueix, com deien Dani i Liva, no?, a un comportament diferent. És a dir, si les onades de calor no són excepcionals, el nostre comportament davant d'aquestes situacions no pot ser puntual, sinó que ha de ser molt més estructural, no? I això implica, per exemple, una cosa que moltes vegades ens costa a tots plegats, no?, que és normalitzar les restriccions. És a dir, això que a vegades alguns estius per les onades de calor o per la situació de perill d'incendi és vostès no poden anar a parcs naturals, vostès no poden fer això o allò altre, malauradament, em sembla que serà una realitat molt comuna i ja no formarà part de l'excepcionalitat, no? I llavors, dos apunts, un pel que fa a la gestió, després entrem més en matèria, com deies, però de la mateixa manera que tenim una sèrie de polítiques que considerem prioritàries, és probable que en un futur no gaire llunyà, m'atreviria a dir en el curt termini, la gestió forestal s'hagi d'enfocar d'una manera prioritària. És a dir, que no podrà dependre de, o no hauria de dependre de si és rendible o no és rendible. És a dir, haurà de ser una política prioritària de les administracions que gestionen el país, de la mateixa manera que ara tots plegats convenim que hi ha una sèrie de polítiques.
Sí, però d'això, Joan, jo crec que és un element que és molt interessant de parlar-ne, perquè fins ara, quan parlàvem de gestió forestal, es parlava d'això, no? Mm. És a dir, tothom donava per entès una extensió de bosc més o menys gran, amb masies aïllades que hi ha a Catalunya, amb un propietari privat, que els diners no li arriben per mantenir tota aquesta... Al Bages estem parlant d'una extensió forestal més o menys gran, sí, però estem parlant també d'urbanitzacions privades i públiques, és a dir, hi ha parcel·les, diguem-ne, que són de l'Ajuntament perquè encara no s'han venut i n'hi ha que són privades, en les quals hi ha un bosc que està tocat a les cases. No? Jo recordo diumenge als mitjans de comunicació quan parlaven alguns dels veïns perquè tot just s'estava cremant, dient ai, 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 quina desgràcia amb lo bonica que era aquesta urbanització posada just enmig del bosc. Bueno, doncs no, tenir una urbanització posada al mig del bosc segurament t'obliga a una sèrie de coses quan ara el que hi ha és la discussió de si aquestes coses s'havien fet o no, no? Ja no estem parlant d'una muntanya ben gran amb molts arbres pel mig i que ningú paga. Jo crec que aquest és el debat que ara amb el professor, també el Narcís Prat, començava a aparèixer, no?
Sí,
que
sí,
és,
sí.
I això, com ho gestionem?
Sí. No? És que en aquestes realitats, no, de les urbanitzacions, de què ens preocupàvem fins ara? Que hi hagués un planejament urbanístic fet i que hi arribessin els serveis municipals. L'enfocament segurament haurà de canviar. És a dir, on es pot viure i on no es pot viure, i si es pot viure, en quines condicions s'ha de viure i amb quines normes s'ha de viure, no? Jo crec que l'enfocament haurà de canviar de la mateixa manera que en zones no urbanitzades, que coneixem com a boscos, segurament la gestió no podrà dependre de si el propietari té la capacitat perquè allò sigui rendible, sinó que s'haurà d'afrontar d'algun altre tipus de manera, i per les administracions haurà de ser un tipus de política prioritària, com poden ser altres que tots tenim al cap, per exemple, en la carpeta de les polítiques socials.
Jo estic d'acord en el sentit de que de que hi haurà polítiques i la gestió forestal haurà de ser d'aquelles polítiques que el fet de que sigui deficitària no ens haurà d'importar, igual que passa amb l'educació, igual que passa amb la sanitat, vull dir, serà una prioritat. Tenim un problema, que si només fem aquesta línia d'acció ens equivocarem perquè això anirà més, perquè cada any anirà més, i perquè cada any els incendis seran més i seran més virulents, en el sentit de que en els últims dos estius hem vist diversos incendis de nivell 6, que ells mateixos creen un microclima que va generant altres focus, perquè es crea una tormenta dins del mateix incendi. Amb la qual cosa, això anirà més. Si només fem aquesta línia d'acció, ens equivocarem. Vull dir, hem de prendre altres línies d'acció en el sentit del que apuntava la IVA de tema de mobilitat, mediambiental, energètic, etcètera, etcètera. Jo avui repassava les xifres de l'any passat. L'any passat, en els incendis de tot el 2021, en el 61% dels incendis va haver-hi la mà de l'home involucrada. Amb la qual també fem autocrítica com a raça humana, en el sentit de que què estem jugant? Vull dir, què estem jugant com ja, vull dir, jo mateix, eh? Vull dir, jo segurament hi ha moltes coses que no les faig del tot bé el que les hauria de fer. Però tu ara et passeges, per exemple, per moltes carreteres comarcals, secundàries, passes amb el cotxe, tu mires els vorals, I no arribo a entendre com encara tot aquell voral de bosc de carretera pot estar ple de brossa que algú ha anat allà de forma intencionada i l'ha tirat pensant que allò, quan ell ja gira i ja no ho veu, ha desaparegut. Vull dir, és impensable que al segle XXI estiguin passant aquestes coses.
No cal anar ni a vorals de carreteres secundàries, ni a prou passejant per la Gran Via de
Barcelona. És impensable que al segle XXI encara hi ha gent que tiri la borilla del cigarret per la finestra del cotxe. És impensable. És impensable. Jo de veritat que no ho entenc. Per tant, haurem de fer autocrítica en moltes més coses, i sí, vull dir, totalment d'acord amb la teva línia d'acció de que sigui una via principal, la de la gestió forestal.
No, i per descomptat, que, com deia l'IVA, no? que la mirada ha de ser molt més global. És a dir, tu no pots pretendre tenir una gestió forestal perquè quan arribin les onades de calor doncs estiguis una mica millor, si després en altres camps tan evidents com el de la mobilitat o el de l'energia, no prens accions. Per exemple, ara ens estem queixant, no?, o estem valorant aquesta realitat de les onades de calor més llargues i què comporta, no?, en relació als incendis forestals. Però és que fa dos dies vam assumir que hi havia una nova sèrie d'energies verdes al cor d'Europa, motivades per una sèrie d'obligacions, per la guerra ucraïna, pel paper de Rússia amb el gas, per preveure alternatives quan arribi l'hivern, però Europa està prenent decisions contradictòries a tot el que estem explicant ara. Per exemple, la recuperació del carbó, com una energia que ens solucioni un problema parcial que tindrem aquest hivern, la catalogació d'energies que no són netes com amb una etiqueta verda...
Perquè no hem fet els deures i hem de tirar de...
Però la nostra realitat, malauradament, és contradictòria. És a dir, nosaltres ara podem fer la carta als Reis, no? A dir, escolteu, com seria el futur ideal de la gestió de l'administració? Però aquesta és la realitat. Tenim una realitat contradictòria.
Hi ha un element col·lateral, perdona, Iva, hi ha un element col·lateral que tu parlaves amb el professor Prat, que jo crec que si mirem a finals d'any la franja d'aquest estiu de despesa per habitant d'aigua, pujarà dels 110 litres. I pujarà per una raó evident. Més calor, més dutxes, més consum d'aigua. Al final, és l'element principal per combatre la calor.
De fet, mira, segons l'ACA, de mitjana ara mateix estem gastant l'aigua un 25% més ràpid que no pas ho fèiem l'estiu passat. 25% més ràpid. Per aquestes qüestions, per exemple.
Sí, sí, però és que ara vosaltres posàveu el focus en les polítiques mediambientals que hauríem d'apressar-nos a aplicar per provar de minorar una mica aquest procés. Però jo crec que el primer que hem de fer és posar-nos davant del mirall tots plegats, tots els que estem a aquesta taula segur i la gran majoria dels nostres oients en termes mundials som immensament rics. Uh-huh. Estem disposats a viure una mica menys bé? Perquè al final estem parlant d'això. Quan Alemanya decideix que tornarà a cremar carbó, mm-hmm, és perquè els seus habitants han arribat a un nivell de benestar general en el qual no admeten passar fred, i em sembla molt bé, jo ho compartiria. I això, ara per ara, passa per cremar carbó. Uh-huh. Estem parlant de benestar tan bàsic com aquest, com poder-te dutxar cada dia perquè fa molta calor i arribes suat a casa. Tot això és el que ens hem de mirar, perquè dèiem això d'Alemanya. Ahir va haver-hi una reunió a Barcelona sobre què s'ha de fer amb els creuers. Uh-huh. Els creuers són altíssimament contaminants. Tothom que viu al barri de Marina ho sap, perquè l'estiu és un cost en contaminació ambiental molt important. Però hi ha dues postures absolutament contraposades. I té un cost dir que volem menys creuers i menys turistes, perquè té un cost pel comerç i per la restauració de Barcelona molt important.
Ahir es va veure molt.
No es pot banalitzar. Però és tot això el que hem de començar a analitzar. No, no només dir no tirem borilles. És dir, jo crec que hauríem de fer un exercici de dir quins costos té tot el que estem vivint i ponderar si ens compensa, perquè és l'única manera de prendre una decisió més o menys raonable.
Sí, sí, totalment d'acord.
Passa que, mira, jo estava pensant, és que perdoneu, perquè estava intentant buscar una data. L'urbanització de River Park, és per posar un exemple, és a dir, aquest incendi del Bages que tenim cremant, que, per cert, l'incendi d'Àger, els bombers ja el donen per estabilitzat en aquestes 50 hectàrees cremades i els bombers a aquesta hora hi tenen 18 dotacions treballant i el donen per estabilitzat.
Expliquem a la gent el que és... Perdona que et corregeixi, eh?
No,
la correcció és un matís, eh? És que jo sempre ho penso quan vaig amb el cotxe escoltant la ràdio i és un error que hem comès tots els periodistes que en algun moment hem fet cobertura d'incendis, jo el primer, que per desgràcia he hagut de fer cobertura d'incendis. Estabilitzat vol dir que només crema per la part de dins, ja no crema cap enfora.
Correcte, no
està
més.
Però no és una garantia de que ja estigui apagat, al contrari, vull dir... Al bomber li queda moltíssima feina perquè tota aquella àrea que ha estat cremada per dins s'ha de seguir remullant i la seguiran remullant durant 28 i fins i tot 48 hores i segurament deixaran allà algun remanent de dispositius que seguiran remullant. I és algo que jo com a autocrítica també hi penso de les vegades que havia fet cròniques d'incendis i per això et matisava i et demano disculpes, Pol.
No, cap disculpa, vull dir, els bombers, i de fet hi ha 50 dotacions dels bombers i 7 helicòpters que estan treballant justament per intentar apagar, és a dir, no creix més del que hi ha ara, però evidentment continua cremant i estan treballant. Però jo parlava d'aquestes urbanitzacions, per exemple. Catalunya té 1.500 urbanitzacions. 1.500. D'aquestes, pràcticament la meitat, encara a dia d'avui, no són legals. És gros, això, eh? No són legals.
I que com es va créixer i construir?
No són legals. Que no siguin legals fa, per exemple, que sigui molt difícil posar-se d'acord per com se'n fa aquesta gestió des del punt de vista forestal, per exemple, i les famoses franges de seguretat, per exemple.
I com hi arriben els serveis.
I ara estem veient que hi ha una urbanització on hi ha 30 cases que estan cremades, que són 30 famílies a qui ara durant mesos se'ls haurà de buscar un allotjament, que s'haurà de mirar després si l'assegurança els cobreix o no els cobreix que s'hagi perdut aquesta casa... Fa pràcticament 20 anys que Catalunya arrossega el problema de les urbanitzacions que encara no tenen enclavegaram, que encara no tenen aigua, que encara... No, és, aquestes paraules estranyes, no? Una urbanització no recepcionada.
Bueno,
no en tindran perquè hi ha aquesta situació d'il·legalitat o d'alegalitat eterna que es va allargant en el temps. Mentre la situació s'allarga, l'única realitat que es demostra és que els arbres s'acosten a les cases. Sí. No? I això és així, ho dic perquè... Quan parlem de la gestió del territori, segurament estem parlant d'això, també, no? És a dir, de com s'aborda realitats com Catalunya té 1.500 urbanitzacions, de les quals encara n'hi ha pràcticament 700, que no estan des d'un punt de vista legal i de serveis, perquè legal vol dir senzillament que no hi ha aigua, o que no hi ha clavegueres, o que no hi ha
legal
X.
Vol dir que l'Ajuntament corresponent i els serveis corresponents no tenen l'obligació d'arribar-hi.
Correcte. Per això ho dic.
Que vol dir...
I per això jo dic que no tindran aquests serveis.
No dic que sigui el cas de River Park, eh? Perquè si algú ens està escoltant...
En aquell entorn.
No, i que això...
I llavors hi ha la contradicció de que l'Ajuntament sí que els hi segueix cobrant l'IBI.
Això sí, sempre.
No, i que això genera solucions... Si tu no t'arriben els serveis d'una manera, diguéssim, ordenada, això genera solucions casolanes en tot. En el control o l'ordre dels marges de la casa, en l'utilització de l'electricitat i de l'aigua, i això ja sabem que, si tu ara apuntaves aquesta dada, no, tan preocupant que el 61% dels incendis estan motivades per l'acció de l'home, doncs, home, 2 + 2 = 4. És a dir, si tenim moltes organitzacions il·legals que estan il·legals o no ordenades que estan al costat dels boscos i la majoria dels incendis es provoquen per l'acció de l'home, doncs hi ha molts perills potencials, no, al voltant d'aquestes organitzacions.
Mm-hmm. En tot cas, aquesta és la situació a partir d'aquest incendi al Bages, en el qual encara s'hi està treballant. Recordem ara, com molt bé puntualitzava el Dani, que està estabilitzat. També estem pendents de quina valoració es pugui fer de l'incendi d'Àger, que també el tenim a damunt de la taula. I aquí avui al matí hi sumàvem un altre element que apareixia en l'entrevista que fèiem amb el Narcís Prat a l'arrencada del programa, perquè una de les coses que hi ha darrere de la virulència dels incendis que hi ha ara mateix és l'extrema sequera que hi ha al país. Aquesta sequera, aquesta falta de pluja, fa que els boscos estiguin buidant els pous i els aqüífers que hi ha a Catalunya, i tot plegat està repercutint directament en les reserves d'aigua que tenim. Quan hem començat el programa us ho explicava. Ara mateix les reserves a les conques internes vol dir tots els rius, per entendre'ns, de la meitat est de Catalunya, que són els que donen aigua, el que és Barcelona, l'àrea metropolitana i tot el territori gironí, per entendre'ns així, a l'engròs. És a dir, tots els rius que no acaben desembocant a l'Ebre i que baixen per l'Ebre.
Perfectament explicat.
Per qui conegui una mica la orografia del terreny, val? Tots els embassaments de les conques internes junts ara mateix estan al 47% de la seva capacitat. 47% de la seva capacitat, deia el professor Narcís Prat. Si no cau una gota, amb això arribem a desembre. La paraula restricció flota en l'horitzó.
I tant.
De fet. En l'horitzó està. Es diu amb la boca petita, ara encara ningú s'atreveix, perquè clar, és una paraula grossa, diguem-ne, una ciutat que
pronuncia l'estiu amb onades de color de 40 graus.
Clar, que és el que parlaven. Hi ha localitats, sobretot al centre i a Lleida, que ja estan patint restriccions i que veuen molt esbarats aquesta campanya d'incendis, perquè diuen, com cremi aquí, com ho apaguem?
Sí, sí, és així.
Vull dir, ja no és un tema del desembre, és un tema d'ara mateix.
Sí, sí. Els que... Jo soc d'Osona i tinc una realitat, doncs, molt comuna també de la meva infantesa i adolescència, que és la realitat del pantà de Sau, que tots els que som d'allà hem visitat moltes vegades. I la realitat del pantà de Sau és de etapes de sequera molt importants, emergint el campanar, però no amb aquesta continuïtat que estem veient últimament. És a dir, jo tinc 43 anys.
És que era notícia que es veiés
el campanar. I he vist el pantà de Sau de totes les maneres possibles. Fins i tot tan sec com per passejar-te per dins l'església i veure el campanar i tocar-lo. Per tota l'església. I això vol dir un pantà molt buit, molt més buit del que està ara.
Uh-huh. Era 19%, que crec que es va arribar el 2008, exacte, i va passar això.
Però sí, del que no estem tan acostumats és aquesta realitat continuada. I aquesta és la gran diferència respecte al passat.
Estem en un clima mediterrani i és cert, vull dir, el que apuntava el professor Prat, i per trajectòria professional em toca saber aquest tema, a Catalunya o plou a la tardor i a la primavera o tenim un problema. I tenim un problema que és que s'apunta ja a sequera, perquè tenim els embassaments que tenim, els embassaments cada cop, com apuntava el professor i com tu apuntaves també aquest matí, Pol, serviran cada cop de menys, perquè cada cop plou pitjor, perquè ens entenguem, cada cop plou menys intel·ligentment per nosaltres, pel nostre benefici, i per tant hem de buscar altres maneres. A Catalunya som molt beneficiats, tenim unes infraestructures que estan molt avançades en molts sentits, i per això no parlem de restriccions fins a que no arriben els embassaments al 20%. Ara estem al 47, estem en prealerta de sequera, segons el decret de sequera, i entrarem en alerta de sequera a partir del 40. Llavors sí que tenim determinades eines, tenim els aqüífers, tenim la desalinitzadora, que ara ja et dic jo que és una despesa bestial, tal i com està l'energia, vull dir, ara desalinitzar aigua és com tocar or.
I estan funcionant el 85%. Deixa'm que et talli un moment, sisplau. Veig que a Àger, en Bernat Soler, que és el delegat del govern a Lleida, està explicant quina és la situació pel que fa a aquest incendi de la Noguera. L'escoltem?
Treballant Concretament, en aquests moments tenim 7 mitjans aeris que estan treballant per la part superior i 50 persones treballant a tots els flancs en els quals tenim el foc encara obert. Concretament, s'està treballant amb un primer objectiu, que és que el foc no avanci per la part baixa i cap a la zona de Castell de Mur, i per altra banda, que no avanci cap al flanc esquerre, que podria avançar cap a la zona d'Àger. En principi, la situació és que està estabilitzat i, per tant, estem amb una relativa tranquil·litat. Això no vol dir que el foc estigui extingit. A nivell de comandament, hem passat d'un comandament 6,4 a 6,3, per tant, això vol dir que en aquests moments el comandament és d'àmbit regional. I, per altra banda, doncs dir que durant el dia, amb l'augment de temperatura, és possible que aparegui alguna fumerola. Sabem que fins que el foc no està extingit doncs poden aparèixer fumeroles i, per tant, hem de seguir treballant. Per altra banda, informar que la línia ferroviària Balaguer a la Pobla de Segur doncs està fora de servei, però, per altra banda, doncs, Ferrocarrils de la Generalitat ha incorporat autobusos, per tant, el servei està actiu i, per tant, els usuaris no tindran cap afectació. Veurem en les properes hores, en els propers dies, un cop es pugui analitzar l'estabilitat dels talusos, quan es pot posar en funcionament aquesta línia. Finalment, el fet destacar el fet de que es vagi declarar el nivell Alfa 3, que això va comportar el tancament d'accessos a zones com la zona del Montsec, doncs serveix perquè avui puguem dir que no hi ha hagut cap dany personal. És important destacar aquest element perquè a vegades el tancament de zones naturals, de parcs naturals, doncs genera una certa preocupació, però en aquest cas doncs el fet de que una zona tan concorreguda com aquesta doncs hagués tingut els accessos tallats doncs ha evitat que hi poguessin haver danys personals.
Existeix el risc, llavors, que aquest incendi afecti d'alguna manera...
Aquesta és l'explicació que ha fet en Bernat Soler d'aquest incendi. Per tant, en principi, bones notícies a l'espera, evidentment, del que pugui passar durant la jornada i a mesura que la calor vagi apretant. Però quedem-nos també amb aquest detall, No hi ha tren i en els pròxims dies es veurà quan pot tornar. Per tant, aquest tall de la línia ferroviària entre Balaguer i la Pobla de Segur, que s'allargarà una mica en el temps, com a mínim fins que estigui apagat l'incendi i després s'hagi pogut comprovar la seguretat dels talusos, és a dir, de les parets que hi ha al costat de la via del tren en aquell tram, que és on s'està produint aquest foc, per garantir que la línia es pot tornar a posar en marxa, i mentrestant Ferrocarrils de la Generalitat que ofereix aquest servei alternatiu per cobrir aquest trajecte, però fer-ho per carretera, en aquest cas amb els autobusos. Per tant, ara mateix hi ha aquesta cinquantena de dotacions dels bombers que hi estan treballant. És també el responsable de bombers qui explica ara mateix quina és la feina que estan fent.
Han sigut helitransportats ahir a última hora i han estat treballant tota la nit a tota la banda nord i a la banda, diguem-ne, flanc esquerra, direcció Àger. I llavors això doncs ha permès, després de tot el treball amb helicòpters que es va fer durant tot el dia d'ahir a hores diurnes, quan encara l'incendi estava en tota la força i en tota la potència, i després doncs amb l'ajuda de tots els bombers que es van poder helitransportar quan els helicòpters ja no podien volar.
S'han incorporat més mitjans aeris, no?
Bueno, en total són un total de 7. Dos d'ells són de comandament i de control, i els altres són 3 helicòpters bombarders i 2 AVAs, són avions de la fixa de descarregar l'aigua.
Confieu poder-lo controlar aviat?
Bueno, això forma part també de la nostra meteorologia, que ens ajudi, i del treball que realment, bueno, nosaltres posem tota la força perquè això sigui. Però bueno, hem de jugar que les condicions meteorològiques a què estem avui en dia treballant són condicions molt adverses i que feia molts anys que no teníem amb aquesta virulència.
Podríem comptar econòmicament en quins estan aquests reptes que han suposat això d'haver d'helitransportar els treballadors perquè facin tasques des del terreny? És a dir, aquesta orografia, vull dir, què us ha comportat i quin és el debat que suposa pel cos de bombers haver d'actuar d'aquesta manera?
Bueno, de fet, els bombers ens adapten a totes les circumstàncies, i en aquest cas, doncs, la circumstància era que els nostres camions i per tant bombers no podien arribar a peu d'incendi perquè no hi havia carreteres, no hi havia camins, i per tant l'única manera d'arribar a l'incendi ha estat helitransportar. I ens hem tingut que fer una feina, diguem, de gestió i de combinació entre el que és l'helicòpter i després helicòpter i bombers i després bombers sols. Per tant, bueno, al final ens hem d'adaptar a les circumstàncies, i aquesta és una d'elles.
Els bombers expliquen com estan treballant en aquestes condicions tan dures per fer front a aquest incendi que està cremant a Àger, i una vegada més aquesta referència explícita a la duresa de la feina pel que fa a les condicions meteorològiques que estan complicant i molt les tasques d'extinció d'aquests incendis. Però vaja, en tot cas, aquesta és la realitat, com a mínim. Sembla que hi ha aquesta bona notícia de donar aquest foc per ara, per estabilitzat, que no vol dir apagat, però sí per estabilitzat, i veurem com avança la situació al llarg del dia d'avui. Farem una pausa per la publicitat i en tornar. Mira, notícia d'aquest matí. No és que sigui nou, perquè tot apuntava que passaria, però ja ha passat. Josep Bou renuncia a ser candidat del Partit Popular a les pròximes eleccions municipals per Barcelona. Ara en parlem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé. Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra. Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Hey. Vinga, avui aquí al matí a Ràdio Estel fent tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb en Joan Serra i amb el Dani Guillem, pendents, evidentment, d'aquests incendis que continuen cremant a Catalunya i del qual us n'hem anat informant i ho seguirem fent aquí a Ràdio Estel durant tota la jornada puntualment. Hem de parlar de més coses. Tenia ganes també de parlar dels creueristes, que abans crec que ha estat l'Iva que ha tret la qüestió dels creueristes. Ara en parlarem també, però mira, parlant de Barcelona, es trenca l'idili formalment. Bé, l'idili fa tant temps que era un mal de cap terrible per uns i altres i finalment s'ha acabat trencant.
Diguéssim que l'aturada temporal de convivència ja feia dies que funcionava.
Feia pràcticament un any que era un drama. Pues no es podia dir, però era un drama. Josep Bou no serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, Iva?
Jo crec que és una conclusió que estava absolutament cantada, perquè tu dius feia un any, jo crec que ja feia més.
Fa un any, diguem-ne, que ja era evident, notori,
quan va haver-hi tot
i que hi havia unes feinades perquè el partit no es trenqués, justament pel senyor Bou, diguem-ne, importants, perquè el grup municipal era...
El grup municipal ja no existia. Ja eren dues persones, cadascuna per la seva banda, un gestionant les subvencions i l'altre no, i gestionant-les pel seu propi projecte. Jo crec que des de pràcticament el primer any de mandat la relació entre Josep Bou i el partit a Catalunya es va trencar, perquè era una aposta personal de Pablo Casado que mai va tenir sintonia amb Alejandro Fernández, i es van donar l'esquena mútuament. I clar, un partit com el PP, amb els problemes de representativitat que té a Catalunya, no es pot permetre tenir dos regidors a la capital i que no li serveixin de res. Per tant, crec que era un resultat absolutament cantat, tot i que potser Josep Bou ens sorprèn i es busca alguna altra via per com a mínim concórrer a les eleccions.
Dani i Joan, va.
Jo crec que si mirem, jo ara estava fent memòria i a vegades la memòria falla i em corregireu si teniu un cas diferent, però si mirem el llistat d'independents que han anat succeint a les llistes electorals de partits de tots els colors, jo no en recordo cap que n'hagi sortit bé. Tots han sortit rana, o almenys els més immediats que...
No, n'hi ha hagut.
Algun en trobaríem que... Però...
Mira, Josep Piqué, per exemple, va ser una gran aposta de José María Aznar, que li va sortir molt bé també.
Sí,
ell,
però va deixar de ser independent, no? Vull dir, al final va acabar sent un puntal que va ocupar llocs de responsabilitat molt alta, ministre, candidat a Catalunya, va treure un dels millors resultats, vull dir...
Però és que per mi...
No només em referia al Partit Popular, em referia...
Sí, però és un exemple que m'ha vingut perquè va començar com a independent, i clarament independent, i després al final va assumir la feina de fer partit, perquè jo crec que és una altra edat que podríem tenir. És meravellós independent, però la feina de fer política també es fa des de les estructures de la política, i aquest menysteniment que ens ha donat per exhibir a tots de... Aquests de la política són uns, no sé, uns agafats als càrrecs que no serveixen per res, home. Doncs hi ha una feina al darrere que déu-n'hi-do pel que serveix.
Correcte, hi ha molta feina al darrere. I dos, jo també faré una generalització i també em podeu corregir si coneixeu algun cas diferent, però jo crec que tots els partits, totes les formacions a nivell de Catalunya tenen una estranya relació amb les seves delegacions a la capital catalana. Però fins a l'extrem de que podríem dir que les delegacions de partits a la capital catalana, i jo almenys totes les que he conegut més pròximament o més a distància, són repúbliques venereres que foten el que els hi dona la gana i que no tenen a raonaments ni a peticions ni a res. Vull dir, nosaltres som Barcelona i fem el que volem.
Seria bastant comparable amb el que passa amb els partits a nivell d'àmbit nacional espanyol i les seves direccions a Madrid.
Totalment. Totalment. Mira, gràcies per la...
Al final
són quotes de poder i com que saps que tens una quota de poder, l'exerceixes.
Sí.
És que és això. És això. Les grans capitals tenen quota de poder i els partits, doncs, a vegades aquests equilibris no generen tensions. És exactament així. No, i en relació a Josep Bou, jo he de dir una cosa que és el que em transmet la situació al PP català i en el cas de Barcelona, que si jo crec que al PP li anirà bé no tenir Josep Bou. És a dir, podem parlar de si el PP té candidats per diguéssim, fer una candidatura viable, amb capacitat de representació com la que té ara, però jo crec que al PP li anirà molt bé no tenir Josep Bou. Per què? Doncs si pretén ser un partit una mica més centrat o fer creïble el discurs d'Alberto Núñez Feijó a Catalunya, necessita un candidat que no sigui histriònic. Com a mínim que no sigui histriònic. Una altra cosa és que tingui ganxo electoral, això ja ho veurem. Però com a mínim que respongui al sentit comú. És a dir, que un dia no s'enfili un edifici per apagar un incendi, l'altre dia digui que se li crema el cotxe i no saps per què. És a dir, necessita un candidat que faci política municipal i no que faci xous. I Josep Bou no feia política municipal, feia xous.
Passa que també és veritat, li ho recordava, Josep Bou és una persona que està en la política municipal de Barcelona, primer, perquè és una aposta personal de Pablo Casado, i segon, perquè és un moment en el qual es decideix des de Madrid que el Partit Popular a Catalunya necessita una renovació profunda i que en el cas de Barcelona no hi ha noms, i es fa net d'un històric com és Alberto Fernández Díaz, i és veritat que Alejandro Fernández del Parlament de Catalunya s'hi va quedar. També és veritat que era un moment en el qual, igual que corrien fotos del Casado amb l'Ayuso, hi havia fotos del Casado amb l'Alejandro Blanco, diguem-ne, per la relació que havien tingut a les joventuts i que es portaven bé. Després no es van portar bé, diguem-ne.
Jo recordo la cara...
ni l'altra.
Perdoneu, jo recordo la cara de Pablo Casado el dia que Josep Bou es va presentar en societat escoltant el seu discurs. I era una cara de pomes agres i de persona astorada a dir què hem fet, que era per sortir i començar a córrer. I aquesta és la realitat del que s'ha trobat el PP a Barcelona, que és un candidat que no respon a la normalitat. És a dir, tu, perquè els teus conciutadans pensin que els governaràs bé, has de transmetre credibilitat. I Josep Bou, tot el que transmetia, anava en la direcció contrària a la credibilitat.
Però és el resultat de quan tu, i seré políticament correcte, no entraré en detalls, però és el resultat de que quan tu esculls el teu candidat per Barcelona, després d'una conversa de 10 minuts, que és el que va passar. Vull dir, i la direcció del PP aquí a Catalunya, Alejandro, no seria res. Vull dir, s'ho va trobar després, i s'ho va trobar tot pastelejat, i va ser una conversa entre Pablo Casado i Josep Bou de 10 minuts. Clar, vull dir, punyeta. Clar, és que què esperes? Què esperes?
També fent una mica de memòria, tu recordaves que Josep Bou era una aposta personal de Pablo Casado, però quan Alejandro Fernández es fa amb el partit aquí a Catalunya, ho fa també dins de la onada renovadora del canvi de la direcció nacional de Pablo Casado. I ho fa, que és per mi el seu gran error, provant d'arrasar amb tota la vella guàrdia del PP català. No només Alejandro Fernández, sinó també amb la família Montserrat, amb Xavi García Albiol... Jo crec que ha provat de raconar masses sensibilitats en un partit tan petit. Però realment, al final, el divorci no es produeix en Pablo Casado, sinó que es produeix, com gairebé a tota Espanya, amb Teodoro García Gea.
Doncs veurem quin és el futur polític del senyor Bou. Diguem, el senyor Bou no serà candidat pel Partit Popular, que no tinc tan clar que no intenti ser candidat, no sé si per ell mateix o per qui, diguem-ne.
Hi ha cadires buides.
No ho sé, crec que si no m'equivoco, ha convocat una roda de premsa o convocarà una roda de premsa per avui mateix. I, en principi, haurà d'explicar... primer perquè ho deixa, que és bastant clar, el partit li ha retirat la confiança, diguem-ne.
Pot passar qualsevol cosa, Pol, eh?
Per això se m'escapava el sorriure, m'estava sentint a mi mateix dient-ho, i clar, és bastant imprevisible, diguem-ne, el que em pugui sortir d'això, eh?
Dic que en privat fa mesos que el partit li havia dit que no seria candidat.
Bueno, en privat, crec que ell va ser... crec que va anar amb la... juraria que va ser amb la Nierga a Televisió Espanyola, no? Deu fer ja dos o tres mesos que hi va anar i va dir el partit em dona el recolzament no seré candidat. Doncs mira, han passat dos mesos o tres mesos i evidentment el partit no li ha donat el recolzament, bàsicament perquè ja feia més d'un any que estaven intentant trobar una sortida per aquesta situació, i la sortida és que al llarg d'avui mateix o de demà, no ho sé, en Josep Bou haurà de sortir i explicar, per què no tornarà a ser candidat del Partit Popular, i dos, si això significa que Josep Bou abandona la política.
Que no té pinta.
O si ell decideix... No, ell pot decidir tornar-ho a intentar i que siguin els electors els qui facin que deixi la política, no? Diguem-ne, però en qualsevol cas, ell ha de decidir si es presenta o no es presenta aquestes eleccions, si és que hi ha algú que aposti per ell com a candidat i el vulgui escoltar. Escolta'm, ja que parlàvem de Barcelona, hem parlat una mica de Barcelona, i abans crec que l'Iva ha tret aquesta qüestió. Sorprèn que ara, enmig de tot aquest debat, en la situació en la qual estem, l'Ajuntament de Barcelona faci aquest plantejament de reduir el nombre màxim de creueristes en època punta a la meitat del que tenim ara?
No, jo crec que la forma en què fa la proposta l'alcaldessa Colau és una forma molt, molt avantatgista, és a dir, ho planteja en públic per condicionar el debat en un moment especialment sensible per l'opinió pública. I entenc el president del Port, el Damià Calvet, quan diu, home, no és d'això del que estàvem parlant o el que havíem preparat per aquesta reunió, però dit això, criticant les formes que ha fet servir l'alcaldessa per plantejar-ho, jo sí crec que és un tema que ens hem de començar a plantejar, perquè és una de les fonts de contaminació més importants, sobretot per la part de litoral de Barcelona, i per tant ens hem de començar a posar...
Estem parlant d'un port, el de Barcelona, que pot arribar a tenir 6 o 7 creuers a l'hora, per exemple, aparcats, que és una cosa que crec que és, a Palma ja ho va limitar.
Exacte.
No? Palma és una ciutat, evidentment...
turística.
Que té, no, turística, diguem-ne, i que... és un important port de creuers, diguem-ne. Segurament no és Barcelona, diguem-ne, perquè no és base, diguem-ne, central de grans companyies, com és el cas d'aquí, però Palma ja va posar un cert ordre, no? I va dir, escolta'm, doncs, crec que a Palma, no recordo si són 4, no? 3, no?
Crec que
són 3 o
4. Crec que eren 3, i en relació a això, no vull dir que aquesta sigui la realitat, però jo explicaré el que diu el president del Port de Barcelona, Damià Calvet. El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, diu que Palma no ha limitat el trànsit de creuers. I ell fa una argumentació de per què Palma no l'ha limitat realment, sinó que és una proposta de l'administració que no s'ha posat a la pràctica, i perquè entén ell que el plantejament que fa l'alcaldessa no és viable en l'execució, sinó que s'ha de fer d'una altra manera. Damià Calvet el que explica quan li pregunta sobre aquesta situació, que té una posició molt diferent a la de l'alcaldessa, és que la legislació marítima estableix que si els ports tenen espai per atendre creuers, no poden limitar l'ús de creuers. És a dir, que la legislació marítima, per la qual s'han de regular els ports, no pot menys tenir el que digui l'administració, és a dir, té una prioritat. I, per tant, apunta que per regular el trànsit de creuers, per exemple, al port de Barcelona, no s'ha de decidir que arribin menys creuers, sinó el que s'ha de fer és treure terminals i limitar el nombre de terminals.
Correcte.
I aquesta és la negociació que han d'establir el port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona si volen regular el trànsit de creuers. Perquè no es regularà, segons el president del Port, el trànsit de creuers, no n'arribaran menys a Barcelona si es manté...
Si tu tens un moll on atracar i ve un vaixell, el que no pots fer és dir-li no hi haurà port.
Correcte. I aquesta és la realitat.
Eliminar aparcaments.
Perdoneu, hi vaig molt ràpid. Hi ha dues realitats. Una, el que deia l'IVA, que és que és una activitat altament contaminant, i per tant ens hem de plantejar com actuem al respecte. Per tant, la reflexió de fons del govern d'Ada Colau és lògic i respon al sentit comú. Quan s'ha produït aquest debat públic, o quan ha emergit aquest debat públic? En un moment molt sensible, com dèiem ara, en relació a l'emergència climàtica, i just després que l'alcaldessa anunciés la seva voluntat d'accedir a un tercer mandat. Just després, quan dic just després, vull dir la setmana següent. I aquesta és la realitat, i estem en el compte enrere de cara a les eleccions municipals, i és evident que el tema de l'emergència climàtica i de la limitació de creuers serà un tema central de la campanya electoral.
Vinga, Dani.
Tenim un debat que ja el vam tenir en pandèmia i que ens apareix en altres elements entre economia i salut. I també economia, i també entra per aquí el medi ambient. Ens trobem en un Ajuntament de Barcelona que utilitza el factor mediambiental i el factor de la salut per en determinats moments com a fals precepte, no? Vull dir, no és el seu motiu principal. En el cas dels creuers, que és evident que hem de veure a quin model anem, perquè estem en un model totalment descontrolat, vale? En el cas dels creuers, l'Ajuntament de Barcelona amaga darrere el que és la seva voluntat d'acabar amb el model turístic que tenim a la ciutat de Barcelona. Punto. Vull dir, Ada Colau i el seu equip de govern no volen turistes a la ciutat de Barcelona. És així de senzill. Amb la qual cosa, utilitzen els creuers i l'eliminació dels creuers i l'excusa del medi ambient i de la salut per anar en aquest objectiu. Van fer exactament el mateix amb les terrasses de tots els bars. Ara veiem un munt de terrasses a sobre la calçada. Vale? Barcelona ha estat la ciutat que més llicències va donar de terrassa de tot Catalunya, no sé si inclús de tot Espanya. En pandèmia,